Radio Ester. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir, que treballen o que no tenen son. De matinada. Actualitat, temes socials, consells de salut, fires, festes, llibres, teatre i cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. Connecta't també a www.dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir.
Molt bona nit i benvinguts a una nova edició del programa de matinada. Aquesta nit ens acompanyaran diferents seccions perquè pugueu gaudir. I com sempre, a la part tècnica, en Jordi Carretero. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Esther.
I qui us parla? Esther Nosàs. Knows how to make the most. La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla, recollint tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
L'Associació de Comerciants Nova Travessera, que comprèn del carrer Escorial al carrer Sardenya, felicita a tots els clients, amics i veïns per la Festa Major de Gràcia. A Nova Travessera teniu les millors botigues, sempre al vostre servei. Visca la Festa Major de Gràcia!
Pels que us costa dormir, de matinada. Amb Esther Nosàs. Què llegim?
Doncs dintre del nostre espai de Què llegim us presentem una novel·la negra, Solo sombres, de Dolores Payàs, de l'editorial Navona. Dolores Payàs, nascuda a Barcelona, ha viscut uns quants anys a Mèxic DF i temporades també a Pequín. Ha treballat en el món audiovisual, ha escrit per televisió i cinema i també ha dirigit dos llargmetratges. Li donem la benvinguda. Molt bona nit, benvinguda.
Moltes gràcies, bona nit.
És un plaer poder-la tenir aquí als nostres micròfons.
Ai, és un plaer per mi també. Gràcies.
Primer de tot, hem de saber com arrenca la novel·la Solo sombres. Quin és el seu escenari?
L'escenari és un escenari una mica dividit entre Pequín, Madrid, una miqueta Barcelona també. Arrenca amb la desaparició d'un geòleg espanyol a Pequín. I com que no hi ha conveni policíac de col·laboració entre Espanya i Xina, l'home queda desaparegut i aparentment no hi ha res a fer. És a dir, no es pot fer res des d'aquí. I a partir d'aquí doncs, es desencadena la trama perquè s'ha de mirar de trobar aquest home.
Molt bé, doncs una miqueta d'aquesta sinopsis, d'aquestes solo sobres, però sense fer espòlia, eh? Això, sisplau. Com s'ho faria?
Com ho faig, sense fer un espoll? Bueno, ja he explicat això. Primer, no tenim conveni policial. Segon, és un ciutadà espanyol desaparegut a Xina. Tercer, les autoritats espanyoles, com les autoritats en aquest moment de tot el planeta, volen estar bé amb els xinesos, perquè Xina s'ha convertit en una gran potència econòmica mundial i, per tant, ja no poden apretar tampoc. Què fan? Envien d'amagatotis un agent. Un agent d'intel·ligència, estem parlant d'intel·ligència, un agent d'intel·ligència amb una operació encoberta, que se'n diu. O sigui, des d'intel·ligència de Madrid s'envia una agent, que és una senyora estupenda, intel·ligentíssima, però que té el cor feble i s'enamora molt sovint, i en fi, i a partir d'aquí... Ja
sí. Anem tirant. No, sí. Aquesta gent, suposo que és la senyora Hilda Leiva,
sí.
Permeti'm que digui el nom, no fem cap sí. mena d'espòlia, té alguna similitud amb vostè?
Patim d'insomni. Sí, no, de més, va molt bé perquè és una característica molt adequada en aquest programa, oi? Sí. El que té més meu és les nits d'insomni, sí. És una senyora amb un insomni pertinaç. Sí, sí. I això que és psicòloga.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, i el Sol a Sombres està replet de protagonistes. Ens pot parlar una miqueta, fer un repàs de quants protagonistes hi tenim o personatges que hi participen?
Sí, és una novel·la bastant coral, em sembla. Segurament les dones són més potents, però vaja, hi ha molts homes també, I són personatges, en general, són més aviat personatges occidentals col·locats a Xina. Hi ha algun xinès, però en general els personatges en realitat són nostres, són espanyols. Després, per mi hi ha una cosa molt important que vostè ja la deu haver vist, que hi ha una sàtira política molt important. Per mi això era una base fonamental de la novel·la, perquè jo volia fer una novel·la negra, però dins d'aquest mecanisme del gènere negre volia integrar-hi una sàtira, perquè a mi m'agrada molt l'humor. M'agrada molt fer riure, m'agrada molt riure jo, i disfruto moltíssim escrivint coses divertides. I aleshores, em va venir rodat, perquè és tan senzill, perquè els anys que jo vaig passar a Xina vaig veure passar tants i tants mandataris estrangers fent reverències als xinos, tants i tants, no només els espanyols, sinó els de tot arreu del món, que era com una mica ridícul, no?, veure tota aquella gent fent allò que diuen en castellà, dit el rendiendo pleitesía, no?, totalment en els xinesos. Però llavors la trama aquesta divertida de sàtira política em va anar molt bé. I efectivament, aleshores, en la novel·la hi ha ambaixadors, hi ha funcionaris, hi ha amantes despetxades, molt important, perquè els ambaixadors són de carn i ossos. Molta carn, sobretot, en general, tenen.
va ben farcida, la novel·la, sí, va ben farcida. Sí, ha treballat, està parlant, que ha fet molt la sàtira i així, i ha treballat aquesta novel·la com si fos un joc.
Sí. L'he disfrutat moltíssim. Em va costar molt, Em va costar molt. És una novel·la molt difícil, perquè també s'ha de respectar el gènere i hi ha d'haver una trama i una sèrie de subtrames i tot ha d'encaixar. El vaig treballar com un joc, sí. És un joc.
El registre de Sol a Sombres és totalment diferent als dels seus anteriors llibres, com, per exemple, Des d'una bicicleta xina, que més aviat era un llibre de viatges, no? O Adorables criatures?
Adorables criatures és molt diferent, sí, perquè Adorables criatures és una novel·la... A mi m'agrada molt el gènere, però un cop tinc el gènere, aleshores m'agrada distorsionar-lo. Adorables criatures és XIX, és segle XIX, i m'ho vaig passar molt bé distorsionant el gènere. La bicicleta xina, de fet... és com si diguéssim apunts, són els apunts que em van permetre després escriure Sol a Sombres. És a dir, jo mirava, estava col·locada a Xina i volia fer una novel·la, però no em veia amb cor. Vull dir, la quantitat d'informació que estava rebent de Xina era tan immensa, tan estranya, tan marciana, tan fora dels meus paràmetres habituals, que d'alguna manera, abans de sentar-me a escriure una trama, havia d'organitzar-me el cap, com fer uns calaixos. I amb la bicicleta a Xina vaig fer això, perquè són 23... snaps, es diu, no recordo com es diu en català ni en castellà, tampoc, com uns esquetxos, diguéssim, esquetxos que tracten de moltes coses. Antropologia, viatge, amor, política, religió, que és molt interessant. El tema de la religió a Xina és fabulós, és tota una història, perquè hi ha un catolicisme que porta l'estat, a més. En fi, és tot... Aleshores, la bici xina em va permetre, d'alguna manera, com organitzar-me el cap, Però la bici xina, per exemple, el tema del sentit de l'humor corre al llarg del llibre. Ja. Tot és molt satíric, també. Vull dir que no està tan allunyat.
No està tan allunyat.
No, però la novel·la sempre és una cosa de més envergadura i és el gènere més difícil per mi.
Tindrà continuïtat, Son les ombres?
A mi m'agradaria molt. De fet, el personatge l'he creat per poder fer prequela, seqüela i el que convingui. Me l'estimo molt, aquest personatge. Depèn. Espero que sí.
Em tant sembla... Li veig a la carona que sembla que sí, eh?
No ho sé, m'agradaria moltíssim.
Sí. Si hagués d'escollir el que més li agrada, dirigir, escriure guions o escriure la seva pròpia obra?
Escriure la meva pròpia obra, sens dubte. Sens dubte, sens
ho
dubte.
Ho té molt clar.
Sens dubte, no hi ha cap dubte.
I les seves passions?
Ui, en tinc moltes de passions. Tinc les naturals, m'agraden molt els homes, per exemple. Massa m'agraden. Però m'agrada molt l'escriptura, la lectura, la música, el jardí, la cuina, els paisatges, el mar, nada, Grècia. Ja tinc casa a Grècia. Grècia és el meu, una miqueta, el meu
país d'adopció. Això li anava preguntant,
perquè sí.
El seu temps recorre entre Grècia, Espanya, Anglaterra, Suïssa... Com s'ho fa?
Des que tinc l'ordinador, és fantàstica. Sempre havia tingut una mica la idea de que volia ser... No, home, jo em trobo molt bé amb la condició d'estrangeria, és la que més còmoda, és on més còmoda em sento. El sentit de pertenença m'ofega, no m'agrada. M'agrada sentir-me estrangera i m'agrada estar sempre en moltes llengües a la vegada. Jo en un dia normal faig servir 5 o 6 llengües, sense cap problema. I aleshores això em dona com... Aquesta falta d'arrelament, que per molta gent és una tragèdia, per mi, en canvi, és al revés. És un gran sentiment de llibertat. Aleshores, no m'és difícil. És una mica cansat, però la gratificació és molt important. I des de que tenim internet és fantàstic, perquè pots anar tot arreu amb un metro de superfície i tinc prou per instal·lar-me on sigui. Llavors, a Suïssa hi vaig, per exemple, perquè tinc la meva filla gran que treballa a les Nacions Unides i una neta. I lo dels nets t'hi va horrors.
Moltíssim.
Grècia és una miqueta el meu país d'adopció. Tinc casa... Anglaterra és la meva pàtria literària. Hi vaig molt, tinc molts amics, m'instal·lo tot sovint. Xina ja és una etapa acabada, però hi vaig estar anant i venint molt. I aquí vinc tots molt, també perquè encara tinc la família, arrels, tot. Vull dir que és com una mena de... semi-acostumat, a més. És com una mica viciós, eh?
És una persona del món.
Sí. I, a més, agafes com un vici, perquè... Quan estic més d'un mes, mes i mig, 2 mesos en un lloc, ja em començo a atabalar. Ja començo a tenir com una mena de coïssó, de dir carretera, carretera, carretera.
Sí. Necessita ser lliure i anar canviant d'ambient.
Sí, és estrany. I la llengua, sobretot canviar de llengües.
Importantíssim.
El so de les llengües, anar canviant el so de les llengües, ho trobo maquíssim. Babel és el meu territori.
Molt bé, sí. Anem, tornem a... Ara dirigir-nos, parlem de Son les ombres. Què els diria a totes les persones quan tinguin el seu llibre a les mans?
Que el disfrutin, perquè és un llibre que jo el vaig escriure i em vaig divertir molt escrivint-lo, malgrat que em va costar molt, i pel que estic veient, la gent que se l'està llegint, i això em fa enormement feliç, s'ho passa molt bé i riu molt. I això, fer riure la gent, trobo que és tan gratificant. Vull dir que la gent que es l'agafin, que el disfrutin, que se'l llegeixin, que riguin i que s'ho passin bé.
Si li va ser molt dur?
Molt difícil. Molt difícil. Era un artefacte molt complex. O sigui, tenia de fer un... Va ser un mecanisme... És un mecanisme, perquè al final és tècnic, eh? És una... El del gènere és molt tècnic. I va ser molt complicat, sí.
I com li va sorgir la idea de fer aquesta trama tan complicada?
Perquè Xina és molt complicada. I com que estava a Xina... I a Xina és un país barroc de per se i és un país, de més, hiperbòlic. Tot és com magnificat. És a dir, totes les coses adquireixen com unes dimensions brutals a Xina. La gent, que són masses còsmiques que van i amunt i avall, no? Els edificis, tot és com una borrada, és com una desmesura absoluta. I les històries també són estranyíssimes, són truculentes, són fort, no tenen res a veure amb nosaltres.
Bé, doncs, senyora Pallàs, ja per acabar el seu proper projecte.
Ara estic amb una altra novel·la, que encara la tinc a Xina, també, i després torno literàriament parlant a Europa, ja, diguéssim. I m'agradaria molt fer una cosa que en dic jo, que ja la tinc treballant fa uns anys, que és el Diccionari del Paradís, que és un diccionari, com una mena de rememoració de lo bonica que és la vida, malgrat tot.
Doncs,
malgrat els temps negres, malgrat les desgràcies, que la textura de la vida és bona.
És el que ens hem d'emportar. Bé, doncs, fins aquí Solo sombres de Dolores Payàs de l'editorial Navona. Són 320 pàgines i un preu de venda al públic de 21 euros. Moltíssimes gràcies per la seva companyia. Està tot un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres i bona nit al que pugui dormir, perquè hi ha una cosa que ja tinc claríssima. El món es divideix entre les persones que poden dormir i les que no podem dormir.
Aquí estem, les que no podem dormir.
Exactament.
Bona nit.
Bona nit.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Taulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Taulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poblenou, carrer Taulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
Avui seguim amb més recomanacions per llegir aquests dies de descans de Setmana Santa. Es tracta d'acudits per a milicians de l'editorial Navona en català i xistes per a milicianos d'Aliança Editorial en castellà, de Massen Marouf, finalista del Man Booker d'aquest any. Massen Marouf, nascut a Beirut d'una família de refugiats palestins, treballa durant anys com a professor de física i química abans de dedicar-se a l'escriptura, al periodisme i també a la traducció. Li donem la benvinguda. Bienvenido, es todo un placer.
Hello, hola.
Hello. ¿Quién es el protagonista de Chistes para Milicianos?
Yes, the main characters of the book are people who are not heroes in everyday life. They live harsh situations during the war, and they look at life from a strange way sometimes, full of fantasy. They are full of dreams. They want to achieve something in life. Most of these protagonists are children, and they see everything from a children point of view, so that they break the reality and they make life into a different level.
Els protagonistes de del meu llibre són gent que no són herois, són gent que té una mirada a les coses quotidianes vista des d'una situació bastant dura, perquè és un context de guerra. Ells miren sempre des d'una perspectiva molt estranya, que està plena de fantasia, de somnis, i són gent que vol aconseguir alguna cosa. La mirada, aquesta mirada és la des de la infància, i per això es veu tot d'una manera molt infantil, molt naïf, i això, gràcies a això he aconseguit que hi hagin molts diferents nivells de realitat en les narracions.
I per què recorre la mirada d'un nen? És autobiogràfic?
It's partly biography. I cannot say it's biography, but it's based on biographical moments and based on personal memories as well. Children, because I wanted to reflect what the children were facing during the war, or try to reflect as much as I could. And I thought it's very challenging to confront the very harsh reality and the dramas and tragedies with children point of view in it, like a child's eye, full of naivety and simplicity. So it breaks all this aura of tragedy and turns it into something that he can always make something more beautiful out of it.
És parcialment biogràfic, i és veritat que es basa en moments de la meva biografia, i de les memòries que són meves, però no és autobiogràfica. I he escollit la mirada dels nens perquè el que volia era reflectir com els nens confronten un període de guerra, de quina manera fan front a aquestes dificultats que es donen en aquest context. És un desafiament confrontar això, els drames i totes les tragèdies des dels ulls d'un nen, perquè els nens tenen una mirada molt simple, molt naïf, i la tragèdia així es converteix en una mena de bellesa.
De quantes històries es compon el llibre?
14.
Bé, doncs, quins són els temes que traten cada una d'aquestes històries?
Yes, it's... The book is about the sometimes relation between the son and the father, a troubled relation. The son doesn't understand, for example, why his father is so sad or drifted away or distracted, and he tries to get closer to him. In other stories, there are like an uncle who dies 3 times in a week, and he wants to be a matador. Some story, for example, we have a father who used to move a gramophone in a bar, and a bomb falls and he doesn't die, but it alters or changes the relation in the family. So it's like there are always social relationships disturbed by the big events of the war, but fantasy and reality, catastrophe, dreams, humor, sarcasm, they all mix together in this book.
Hi ha històries que tracten la relació de pare i fill, que són sempre relacions problemàtiques, perquè el nen no entén què és el que li passa al seu pare, perquè està distret, perquè està trist, i el que intenta, pues, d'alguna manera, és vindre-se'n més a prop d'ell. Per exemple, hi ha una altra història en la que un tiet mor 3 vegades en una mateixa setmana i que, a més, vol ser matador de toros. Una altra història, pues, per exemple, que... Hi ha un pare que vol moure un gramòfon en al mateix moment que hi ha tot un bombardeig, i això provoca que mori, i es provoquen una sèrie de canvis en la família. I en general totes les meves històries parlen sobre com les relacions socials es tornen problemàtics per les circumstàncies de la guerra, de la catàstrofe, l'humor i també els somnis. En general les meves històries parlen d'això.
Totes les històries succeeixen a Beirut?
These stories happen in Beirut, not in the book, but in my mind. When I was writing these stories, I was thinking about Beirut, because they were born, these stories are originated in Beirut. They are all based on true events that I lived, and these events happened in Beirut. But I tried to... make the place and the time abstract in these stories, not to mention the place and the time.
Sí, totes les històries del llibre succeeixen a Beirut, però no realment en el llibre, en el que està escrit, però sí en la meva ment, perquè quan ho estava escrivint jo estava pensant en aquelles històries que van passar allà, perquè ahí tenen el meu origen i allà és on jo vaig viure, i totes aquestes històries estan basades en events reals que van passar a Beirut. Però el que he volgut fer amb el llibre és que quedi d'una mica abstract tant el temps com el moment històric en el que estan succeint aquestes històries, encara que sí, formen part de la meva història personal que va passar a Beirut.
Com se sent al veure la seva obra Chistes para milicianos traduïda a 10 llengües i una projecció en tot el món àrab i Europa?
I'm very happy, of course, and I feel that my book is living now a life more interesting than my life.
Estic molt feliç i el que sento és que el meu llibre està vivint una vida que és molt més interessant que la meva pròpia vida.
Ha participat també en el Festival MOD 2019.
Mm-hmm. Yes, it was amazing, fantastic. I'm very touched by the warmth of people there, by the generosity, and by the landscape, the food, everything. I'm full of memories now. I'm full of inspiration. after my visit.
Pues la verdad es que va a ser fantàstic i estic molt, molt agraït a la generositat de la gent que em vaig trobar allà, de la calidesa, però també el paisatge, el menjar. I puc dir-te que estic ara mateix ple d'inspiració i ple de records meravellosos que vaig tindre al Mod Festival.
Doncs moltes gràcies ja per acabar el seu pròxim projecte.
Yes, I'm working on a collection of short stories. Also, lots of fantasy are there and characters that are sometimes unpredictable. And I'm also working on a long novel of that talks about a boy trying to gain the love of his father. He does all his best to gain the love of his father.
Pues ara mateix estic treballant en una nova col·lecció de relats i, per suposat, hi haurà molta fantasia i estarà tot plena de personatges que seran molt poc predecibles. I, a més, estic treballant en una novel·la llarga en la qual un fill està intentant, de totes les maneres possibles, tindre l'afecte del seu pare.
Doncs hem parlat amb Massen Marouf, ens ha explicat totes aquestes històries, autor de Chistes para milicianos, d'Alianza Editorial, en la versió castellana, i l'editorial Navona, en català. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins una altra.
Gràcies.
Moltes gràcies.
El celler de Sant Gervasi, situat al carrer Vallmajor 31 de Barcelona, al costat mateix del convent de monges agustines, us ofereix un assortiment triat i singular de vins, caves i licors. Oberts dissabtes i diumenges al matí. També som al 93 241 38 88 i al correu info@cellerdesantgervasi.com.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poble Nou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Abell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 70 93. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna... Garantia total. 93 788 70 93. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es.
Ràdio Estel.
Vols guanyar premis? Escolta de matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web de matinada.es o al mail de matinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
French en català, però moltes vegades no sabem per què ho diem. Recollim també avui uns quants. Què us sembla? Per exemple, si diem «Valga'm Sant Carall, patró de Mallorca», és una exclamació de sentit festiu i humorístic. És corrent sentir anomenar aquest mot aplicat al qualificatiu de sant i fer-lo patró de Mallorca. Segons veu popular, en un indret de la illa havia un megalit en el qual retien culte la gent del país. Hi havia una llegenda per a totes les terres ibèriques durant el setge de Palma. L'exèrcit català patia una fam terrible, tanta que un dia, per alimentar a tots els soldats, només es va trobar una cabeça d'alls, que la van fer pagar a 100 lliures. El rei Jaume, quan va saber el preu, exclamà irat: «Carall!», per dir que era caríssima. I d'aquesta fita s'origina el costum d'usar aquest terme i ajuntar-ho amb Mallorca. I si, per exemple, us diem «fer com el frare Samarra, pernil, truita i botifarra», s'aplica al qui abusen en un convit o en un altre moment. Un frare Samarra demanà acolliment en una casa i a l'hora d'esmorzar li donaren a triar si volia pernil, truita o botifarra, i l'home respongué que li posessin de tot, doncs tot li agradava. I ja per acabar, una última dita. Passar els peladits, personatge invocat per a fer por a la mainada quan no es volien deixar rentar. Se'ls diu que amb raspes i ganivets frega i talla les ungles dels dits bruts i que amb una caldera gegant posa els nens a bullir per a deixar-los ben nets i polits. Però no en feu cas.
Tots els dissabtes a Terrassa, a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. De 9 del matí a 2 del migdia. Un punt de trobada per persones que gaudeixen del col·leccionisme. Ho organitza l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Can Aurell Comerç. Recordeu, tots els dissabtes de 9 a 2 a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. A Terrassa, al carrer Galileu 212, tot roba. Teixits per a la llar, mantes, nòrdics, tovalloles, barnussos, draps de cuina, tot roba. Carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi. La matinada és el moment dels somnis, dels estels. I si tanquem els ulls, veurem els estels del vermut dos déus que envolten l'ampolla, recollint tota la tradició en cada gota. Les mateixes gotes que aquest diumenge ompliran el nostre got a l'hora de l'aperitiu. No oblideu, aquest diumenge, vermut dos déus. I ara, seguiu somiant. Si voleu el millor cafè, visiteu el Club del Cafè Novell, Travessera de Gràcia 333. Som torradors de cafè des de 1958. Venda i degustació de cafè, tes d'origen i xocolates. Club del Cafè Novell, Travessera de Gràcia 333. I ara també pizzas i crujicoques, la pizza més cruixent. També per emportar-se. Club Cafè Novell. Ràdio Estel i de matinada. Us fem companyia fins a la una de la matinada. Fem salut.
Amb les temperatures que tenim i amb el mes en què estem, és normal que ens constipem. Segons una enquesta impulsada per Angelini i Farmacèutica, analitzat per primer cop com afrontem els espanyols els refredats. Més de la meitat ens refredem entre un i dos cops a l'any. Per parlar-nos sobre el tema ens acompanya la senyora María José Alonso, farmacèutica i sòcia fundadora de CEFIT, Societat Espanyola de Fitoteràpia. Molt bona nit i benvinguda.
Ben trobats. Molt bona nit.
És un plaer poder-la tenir aquí amb nosaltres i parlar, doncs, evidentment, dels refredats que a partir de... Bueno, ja portem mesos, no?, que anem refredant-nos.
Sí, sí.
Però el mes de gener també... Entra en força.
Tenim unes temperatures que propicien aquests refredats. Bueno, abans de tot, agrair-los la invitació. Estic molt contenta també d'estar amb vostès aquesta nit.
Moltíssimes gràcies. Doncs primer de tot, quins han estat aquests resultats obtinguts per aquesta enquesta d'Angelini Farmacèutica?
Pues hi ha coses que són ben curioses, no? Coses que ens esperaven i coses que no ens esperàvem. A més, l'enquesta ha estat bastant ampla perquè s'ha fet amb 3.600 persones, dones i homes d'entre 18 i 72 anys. I els resultats a més s'han analitzat una mica per allò que a les xarxes socials anomenen les generacions, aquestes generacions dels baby boomers, les nascuts dels 46 als 64, la generació X dels 65 al 80, els millennials del 80-2000 i estem a la generació Z, els de després del 2001. Bé, pues, per exemple, una de les dades que es van demanar és si per guarir refredats o petites molèsties de refredat, etc. La gent estava a favor d'utilitzar solucions més naturals o medicaments o què és el que utilitzaven. I realment la resposta va ser molt unànime a totes les generacions. O sigui que més del 90% dels encastats van contestar que ells preferien pues, les solucions més naturals, és a dir, a base de plantes medicinals i solucions naturals que no acudia a medicaments ja més potents, no? I, a més, curiosament, els que tenien el percentatge més alt, del 96%, van ser els més joves, els nascuts a partir de l'any 2001. curiós. Sí, sí, és curiós perquè no sempre responen d'aquesta manera a totes les malalties, quan preguntes. Però en el refredat era, vamos, unànime, eh? Unànime. Inclús, parlant una mica amb ells, pues, se'ls preguntava a qui demanaven socorro més aviat, i deien pues, que a la família, a l'entorn, sobretot a l'entorn, i molts d'ells pues, veies que realment ja tenien un entorn pues, en què era propici als tractaments de tipus natural. Una altra cosa que se'ls va preguntar i també dona una dada pues, que és curiosa també, és que se'ls va preguntar quantes vegades es refredaven, quantes vegades creien aproximadament, ja sabem que és variable d'un any a l'altre, que es refredaven a l'any, no? I llavors, pues, el més del 50% va dir que s'encostaven més entre una i dos cops a l'any, un 38% que entre 3 i 4 i un 11% que més de 4 cops a l'any. I entre les generacions, els millennials són els que van dir que es refredaven més. A prop del 40% d'ells asseguraven que es refredaven entre 3 i 4 cops a l'any. Quan analitzes una mica el per què, el primer que et diuen les mames és perquè no s'abriguen, perquè surten mig despullats. Però bueno, la veritat no és aquesta.
Però jo cal dir que m'abrigo moltíssim i sempre estic constipat.
I també s'ha fred, no? En realitat, està més d'acord amb que són gens que generalment són estudiants o que estan fent vida, diguéssim, amb nuclis pues, tancats de molta gent i, evidentment, els virus es propaguen molt més fàcilment. I llavors, per això es refreden més uns que els altres. Si haguéssim preguntat en les guarderies, encara hagués sortit molt més alt, perquè nosaltres, en transfarmacèutics, tenim una dita que diem que no hi ha res més contagiós que un moc de guarderia. O sigui que...
Té tota la raó. No, i a més, aquests millennials, hem de dir que últimament no porten uns mitjons adequats, sempre van amb mitjons curts.
Sí, això és el que diuen totes les mames, però en realitat no és per això, no és per això.
Ho he intentat. Ho hem intentat. Més dades.
I ja, per no fer-lo molt llarg, doncs una altra de les dades que també va ser curiosa és que se'ls va preguntar que quin era el primer símptoma que ells associaven en què ja havien agafat enxampat el refredat, no? I llavors, pues, normalment, si preguntes així a grosso modo, pues diries que és el nas tapat, el rejament del nas, el moqueix, i no, va sortir que en realitat més del 52% en sentit global deien que veien que s'havien encostipat quan els hi picava la gola i ja començaven a tenir molèsties a la gola.
Curiós, una dada curiosa.
Sí, sí, sí. En realitat té el seu sentit, perquè quan comencem a moquejar el moc és molt líquid, normalment té un goteo retronasal, va cap endins, i aquest irrita la gola. És per lo que molts pues, identifiquen aquest picó de la gola amb què ja comencem els símptomes del refredat. Tenim que dir que, per exemple, els de la meva generació, els baby boomers, els a dir els nascuts cap al 46 més, doncs pues, aquests no, aquests dèiem a la limón, la congestió nasal i les molèsties de la gola.
Jo també sóc de congestió nasal. Podem confondre, o realment és que ho estem confonent, un refredat amb una grip?
Es confon moltíssim. Per exemple, els farmacèutics a les taulells de l'oficina de farmàcia, quan rebem a la gent que està refredada, moltes vegades t'entren dient-me, dona'm alguna cosa per la grip. I llavors dius, a veure, és per tu? Sí, llavors no és per la grip, perquè si fos per la grip no podries estar aquí demanant-me el medicament o demanant-me ajut, perquè s'ha de tenir molt en compte de que encara que totes dues són malalties víriques que afecten també al final el sistema respiratori, tenen una diferenciació molt clara. El refredat dona molt poqueta febre quan la dona i els símptomes principals són aquesta congestió nasal, el picor de la gola, el picor d'ulls. I, en canvi, la grip dona una febre molt alta i de cop. Es presenten els símptomes de cop. En el refredat va entrant. En la grip entren com de cop. I, a més, un dels símptomes principals és les molèsties, el mal d'ossos, que diem, eh? Aquesta sensació de trencasso, de doloriment muscular, articular, cefalea, mal de cap i una febre molt alta. Una febre que normalment va dels 39 cap amunt, 38,5, 39 cap amunt.
D'un refredat es pot desviar cap a la grip o no?
Això és una mita.
És un mite? és tot mentida?
No, és veritat, perquè el refredat sí que es pot complicar, però donarà complicacions a nivell pues, d'otitis, a nivell de sinusitis, a nivell bronquial, però són virus diferents, el de refredat i el de la grip. Home, a veure, si t'has encostipat i estàs en contacte amb un que té la grip, tens més números d'agafar la grip de rebot, però no perquè sigui una complicació del refredat.
O sigui, que això que diuen un mal constipat mal curat no és cert, no, no...
Un constipat mal curat et farà una bronquitis, i inclús et pot fer una pneumonia, però no una grip.
Vaja, vaja. Només ens podem refredar a l'hivern?
No.
També és una altra mica?
Abans la gent es refredava a l'hivern, però ara ens refredem a tota època de l'any, entre altres coses, perquè a l'hivern posem les calefaccions molt altes i a casa anem de màniga curta, com aquell que diu, i quan sortim al carrer encara tenim...
Ens ve el cop del fred.
El cop del fred per la diferència alta de les temperatures. Però a l'estiu, que tenim? Els aires acondicionats a tope.
Horrorosos.
Entres en una botiga, entres en un banc, entres en un lloc públic i... vens de la calor i automàticament et refredes moltíssim perquè et baixa la temperatura de cop. Què és el que passa quan ens encostipem? Doncs mira, una de les portes d'entrada d'aquests virus és per al nas. Llavors, dins del nas tenim com uns cilis, com uns palets, molt primets, uns cilis, que aquests el que fan és moure's per detenir tot allò que entra i provocar, produir mucositat per englobar virus, bacteris, pol·lens, pols, etc., perquè puguem expulsar-lo fora. Quan es refreda de cop, aquests cilis perden el seu moviment, amb la qual cosa queda la porta oberta perquè els virus i tots els contaminants externs puguin entrar en les vies respiratòries.
Unes coses molt curioses, eh?
Oi que sí?
No ho sabíem, tot això. Hi ha molta gent que per un refredat es pren antibiòtics.
Totalment erroni, totalment erroni. Un refredat és víric i els antibiòtics només són efectius contra els bacteris. I diuen, és que una vegada em vaig encostipar i vaig anar al metge i em va receptar l'antibiòtic. Bueno, però és perquè el encostipat s'havia complicat amb una infecció bacteriana i possiblement, llavors sí que és necessari, possiblement va agafar una bronquitis o una sinusitis o una otitis o una amigdalitis, que ja és una infecció bacteriana. Però, de fet, el que és el refredat en si, al contrari, un antibiòtic no solament no li és, no el millorarà, sinó que a sobre estàs produint resistències i farà que quan les persones tenim llavors infeccions que sí s'han de tractar amb antibiòtics, ja no siguin capaços els antibiòtics de poder actuar contra aquestes bactèries. O sigui que no s'han de prendre mai si no és per prescripció del metge.
Perquè un refredat és víric.
Exactament, exactament. I els virus no es maten amb els antibiòtics, que serveixen només per les bactèries.
Bé, doncs deixem ja els antibiòtics a banda i anem a parlar dels tractaments naturals que podem seguir, perquè ja que aquestes enquestes deia que el 90% estava més encaminada als tractaments naturals, què és el que hem de fer, llavors?
Bueno, tenim molts tractaments naturals, alguns molt, 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 molt clàssics. Aquí no s'ha fet uns bàfols d'eucaliptus, per exemple, per destapar el nas, per descongestionar, etc., i que van prou bé, no? I, pues, per exemple, infusions de certes plantes que són antisèptiques, que ens ajuden, pues, també tot el que entra calentonet ajuda també a l'organisme a descongestionar, i si a sobre porta unes herbes, pues, per exemple, com la farigola, que la farigola, pues, és molt útil també, perquè també hi ha gerops, a més de tipus natural, amb mel, i que ens poden ajudar. I, doncs, per exemple, la farigola és molt antisèptica i també és expectorant. Hi ha moltes plantes que tenen activitat sobre el refredat. I ara, a més, des de fa uns anys, ens ha entrat a Espanya una planta nova que aquí no havia sigut molt utilitzada i que, en canvi, a Anglaterra, per exemple, o a Alemanya, fa molts anys que s'associa la gent, en general, ja quan s'encostipen, ja associen l'encostipat amb la presa d'aquesta planta, que és el Pelargonium sidoides, que té així un nom com una mica, no? Però li podem dir tranquil·lament Pelargonium.
Pelargonium.
Sí, no? Podem...
Per anar per casa.
Això mateix, eh? No, és que seria el nom comú en castellà, no? I és una planta molt curiosa perquè és una planta de Sud-àfrica. És una planta que és una espècie de geroni, molt maca, a més, un geroni silvestre. I aquesta planta, pues, a Sud-àfrica, ja s'ha utilitzat tradicionalment des de temps immemorial justament per problemes de refredats, problemes de vies respiratòries i totes aquestes coses.
Hem de recordar aquest nom, eh? Pelargonium.
Pelargonium sidoides. Pelargonium, per entendre's, per als amics.
És clar que sí. I ja per acabar, senyora Alonso, els últims consells que donaria als nostres oïdors i oïdores.
Primer, en les èpoques de refredats com ara, les àvies una certa raó la tenen, per tant, abrigar-se, cal abrigar-se, i sobretot pues, tapar-se una mica, si estem en ambients freds, la part de nas, boca, etc. Allò que quan jo era petita me'n recordo que sortíem al carrer amb una cosa que deien verdugos, que era com una bufanda que agafava el cap i te cobria el nas i la boca, doncs pues, això estava molt bé, es tindria que tornar a posar de moda. Per l'altra banda, rentar-se molt bé les mans, sempre, perquè són virus, els virus estan a tot arreu, i amb les mans ens anem tocant la cara, la boca, el nas, i llavors estem pues fent via perquè ens puguem contaminar. Pensi vostè que anem en un metro, anem en un autobús, ens agafem a la barra del metro, els virus es queden a les superfícies, a les taules, a les barres, per tant, és molt important rentar-se molt les mans, és una de les maneres de prevenció de la propagació. Per l'altra banda, pues, hidratar-se bé, beure força aigua, infusions calentes, etc, perquè el cos hidratat també es defensa, les mucoses, si estan hidratades, es defensen molt millor, i evidentment quan estem refredats, pues, intentar no acostar-nos a masses de més, no donar masses petons, encara que siguem molt carinyosos, l'estossegar, tenir cura d'estossegar, allò que ens expliquen sempre sobre el braç, sobre una màniga, i no deixar que les gotetes aquestes que de la nostra respiració envaeixin a l'ambient, o posar-se un mocador davant, i utilitzar mocadors de paper desechables. Això serien algunes de les mesures de prevenció.
Doncs, senyora Alonso, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos aquestes diferències de refredats i, sobretot, aquests últims consells, i no oblidem el Pelargonium. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès. Ha estat un plaer acompanyar-los.
I després de les recomanacions, escoltem a Gossos amb el tema Corren.
No sé quin hora és, però és fos fa estona. És fàcil veure que no hi ets ni un paper. Ja poc importa, poso els peus a terra, vull caminar. Necessito despertar en un dia radiant. Allò que m'he amagat i que no m'he volgut dir. Corren, corren pels carrers, corren. Paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. I ploren, ploren pels carrers, ploren. Com gotes d'aigua s'enyoren, aquells que ja no es veuran. Parava. Raig de llum il·luminant trauma al fum. Una revolució dins meu que sedueixo i es transforma. No, 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 s'esborren. Em conformo amb mirar-me, mirar-me d'endins cap enfora. Tan
borratxos que no se'n van.
Ràdio Estel.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus.
Ja queda molt poc per Sant Madí, molts caramels i moltes rialles. I per la Colla Els Pilons som més de 50 anys sortint al carrer cada 3 de març. Tu també vols ser-hi? Truca'ns al 607-922-849. Visca Sant Madí!
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans. Vols guanyar premis? Escolta De Matinada. Truca al 902 020 412 o contacta'ns a Facebook, Twitter, al web dematinada.es o al mail dematinada@radioestel.cat. Demana la cançó que ha marcat la teva vida o dedica-la. Pots aconseguir obsequis. 902 020 412. Pels que us costa dormir.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec. I finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
A Terrassa, al bell mig del Parc de Sant Jordi, envoltat de vegetació, trobareu el vostre espai Restaurant El Dot, el lloc ideal tant a l'hivern com a l'estiu i on la seva cuina respecta el calendari rural, adaptant els seus plats a cada estació de l'any. El Dot és més que un restaurant. Al matí i a la tarda amb servei de cafeteria, els caps de setmana per prendre l'aperitiu o estar amb els amics i amigues amb un bon gin. Restaurant El Dot, al Parc Sant Jordi de Terrassa. Reserves al 674 95 57 01 o a eldot.cat. El Dot us desitja bones festes.
Ràdio Estel.
In the heat of the night.
I fins aquí el programa d'aquesta nit. Gràcies per escoltar-nos. Us esperem la propera setmana. Ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
I qui us ha parlat? Esther Nosas. Ara us deixem amb Tor de nit. Bona matinada i feliços somnis.
L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.